El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, passen 22 minuts de les 9 del matí i continuen a la sintonia de la Ràdio Municipal de Sant Cugat en directe en el temps de tertúlia. Avui, de moment, en companyia de l'Assun Reyes, molt bon dia.
Molt bon dia.
I de l'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
A l'espera, ben si ens acompanya també el Toni Ramon, que allò que fa d'aparèixer, treure el cap quan ja comença la tertúlia, també ens va bé per dinamitzar. Aquest segon episodi de neu avui a Sant Cugat, el que portem d'any, no sé si a vosaltres us ha complicat una mica el matí, crec que no, perquè heu arribat aquí a la ràdio sense problemes.
Hem arribat bé i preciós, no? A mi és un motiu d'alegria quan veus la neu, si no causa problemes, és un motiu d'alegria i molt contenta, he començat el dia, molt bon.
Déu-n'hi-do per això la quantitat que n'ha caigut, Valldoreix estava molt blanc, aquest matí a les 7 era molt, molt blanc, després com que s'ha anat desfent, ja no tant, però damunt dels cotxes hi havia un bon pam, hi havia...
Ha agafat, el que passa és que segurament la temperatura no és la que acompanya d'hivern, i sobretot el terra s'hi ha quedat humit. Hi ha algunes complicacions, com sempre ens passa aquí a l'orografia de Sant Cugat, les planes, hi ha hagut algun problema amb les carreteres, també la caiguda d'un pi ha generat aquest tall de subministrament a 565 veïns de Sant Cugat, i també la línia L5, com deien, les que passen també més rodals, que passen per fora del nucli, també tenen algun problema de circulació, però segurament s'anirà solucionant. Almenys és el que diu el Meteocat, que sembla que la cosa millorarà, tot i que el fred es mantindrà aquests dies. Ja veurem la Setmana Santa si passa per aigua o no.
De moment ens assegurem neu a les pistes d'esquí, que això és una gran notícia perquè serà una temporada llarga i maca, no?
Jo crec que es frega una mica les mans aquest any a les estacions, amb aquesta temporada meravellosa que s'ha
tenint. Ja tocava perquè portàvem uns anys que no n'hi havia massa i bueno, en fi, està bé. I a més diuen allò, no?
Año de nieve, año
exacte,
de nieve.
Ara
no podies traduir
no,
ràpid.
No sortia, però sí. Per tant, no, si no porta complicacions, com dèiem, la neu és maca. Esperem que... No, a més, sentia ara els homes del temps, perquè eren homes, que a partir de migdia farà sol, i tot i que farà fred, com bé deies, aquests dies diu que fred intens, però serà, diu que l'arribada de la primavera, que s'arriba aquesta tarda, em penso, coincidirà amb sol a tot el país, excepte el Pirineu, sentit que deia, no sé si s'equivocaran o encertaran.
Jo crec que el més important és mantenir les estacions, que això ens està complicant la vida des de fa molts anys, és a dir, s'estira molt l'estiu, es desdibuixa la primavera i la tardor i tenim aquest hivern, que molts ja alerten, això, senyors, és el canvi climàtic, i els contrastos, primavera i tardor. Això, si no fem alguna cosa, passarà alguna cosa. De fet, ara podria afilar aquest tema amb el tema de mobilitat, perquè aquí a Sant Cugat ja ho hauran comprovat molts oïdors, el tema dels carrils bicis, l'aposta per aquest nou transport, també està portant algun que altre mal de cap a algun veí, que allò que ens passa, que ens queixem de vegades quan ens posen algun canvi al carrer, o que tota la vida hem tingut un arbre o tota la vida hem tingut un carril bici, de seguida ens alertem. No sé, des del vostre punt de vista, exregidores les dues del consistori, Sant Cugat, també pel tipus de municipi, s'ha batallat molt per establir o decidir un model de ciutat. Passa per augmentar aquests carrils bici, per apostar definitivament per aquest tipus de transport, com ho veieu?
Jo que sóc una ciclista total, però ciclista sobretot de quotidiana, no? De desplaçar-me en bici per la feina.
Perquè jo recordo que ja venies a l'Ajuntament amb bicicleta. Sí. Ja
m'havia ratllat amb les cases, recordé, perquè li deia, vaig fer un article que es deia els carrils que no porten enlloc, perquè el problema és aquest, que jo crec que, bueno, i això, hi ha molta gent que ho ha estudiat molt més que jo, vull dir que no diré cap cosa nova. Com a usuari, home, jo trobo que sí que és una ciutat fantàstica, per això és una ciutat molt plana, no? Una altra cosa és les planes, les Floresta, Valldoreix, les zones altes, que jo el temps que vaig viure a Valldoreix, per exemple, anava menys en bici perquè les pujades aquelles del final moltes vegades et tiren enrere, no? Però pel nucli, que és on hi ha el conflicte de transport, és fantàstic, Sant Cugat. El que passa és que jo sí que crec que s'ha d'endreçar, perquè sentir-te insultar constantment quan vas pel mig de Sant Cugat no és agradable. Entenc que si t'insulten és perquè la gent té por, També és veritat que hi ha algú que controla més, que controla menys, que vaig amb més cura, però el que tampoc té sentit és pensar que si jo des de casa meva fins a l'estació caminant tinc 3/4 d'hora fent el recorregut que hauria de fer anant com un cotxe, trigo 3/4 d'hora igual, aleshores té sentit si trigo 20 minuts, però si no també em tiraria enrere, no? Vull dir que s'ha de veure com es fa per potenciar.
S'ha de reordenar segurament, no? Els canvis sempre suposa això. Amb els anys és cert que han anat augmentant els quilòmetres de carril bici.
Ara sí. Tenim, per exemple, a Riu i Taulet, que arriba gairebé amb la idea també, doncs, connectar amb Rubí amb aquest carril bici, doncs ja hem vist que ha canviat una mica també la fesomia i també ha de canviar una mica l'actitud, la relació, no?, entre vehicle motoritzat i bicicleta, que això és el que costarà. Sempre deien, hi ha molts models, que si el carril segregat, que si les bicicletes han d'anar amb els cotxes, com el model segurament més dels Països Baixos, en què la relació, per exemple...
Sí. És molt pacífica.
Exacte. Sí. Aquí què ens falta? Perquè jo crec que...
Ens falta acostumar-nos-hi i després també ens falta una mica de civisme, perquè hi ha ciclistes molt cívics, molt... però també és veritat que n'hi ha que són molt incívics i a vegades es pensen que estan sols, no?
Sí,
fins i tot, per, que deies, per Vall d'Oreig, els camins que s'han fet nous al voltant, doncs, des de anant cap a la Colònia Montserrat i després cap a les Bobines, tots aquells camins que són la mar de macos per caminar i per passejar i que hi ha moltes famílies, nens, i a vegades et trobes amb bicicletes que venen com si no hi hagués demà, com si fessin una cursa que s'ha d'apartar tothom i dius, bueno, perdoni, aquí hauríem de conviure tots perquè caminem, uns caminem, els altres juguen, els altres poden anar en bicicleta tranquil·lament i no passaria res si la velocitat fos l'adequada.
Però això passa més, jo diria, per exemple, a la zona de Sant Madí, tota aquesta zona, que això ja és una disbauxa que jo, bueno, ho trobo com per filmar-ho i fer una pel·lícula només de veure tot això. Això és un tema que seria la bicicleta esportiva, que és un altre tema. Jo, tant pel tema de la contaminació de la ciutat sostenible i tal, parlo més del que és el nucli urbà i el transport com a mitjà de transport, que són importants els dos, però que aquest trobo que és important si prenem consciència de que no podem mantenir una ciutat amb tots els cotxes del carrer acompanyant a una persona a un lloc, no? I aleshores amb això jo crec que hi ha el civisme dels ciclistes per una banda i també la comprensió i l'entendre als ciutadans i ciutadanes que caminen que no és només aquesta persona, no ho fa només per ella, sinó que també ho fa pel medi ambient i per la seva salut, no? Sí. I que hem de veure com ens
si passa
ens mullem,
una bicicleta, no passa un cotxe,
exacte,
per tant no deixa fums,
exacte,
no deixa residus,
exacte,
no?
I la gent que moltes vegades et critica i t'insulta quan passes, a vegades van amb criatures, amb patinet que se't fiquen pel mig, o sigui que tots plegats hem d'entendre que hem de conviure i no?
De fet,
bueno, és la falta de costum, també. Jo crec que la costum generarà uns hàbits que, com deies tu abans, els països nòrdics, com que fa molts anys que ja ho tenen assumit, trobes que no hi ha cap mena de conflicte, no? Que hi ha una convivència molt...
Però que està arreglat, no? Perquè, per exemple, si te'n vas a Holanda és una història, però a Berlín, si veuen una bicicleta que va amb els cotxes, et foten, no et deixen anar, o si et piten i tal perquè pugis a la vorera. Vull dir que si tothom tenim clar quin és el model que hem escollit, a partir d'aquí és quan ens haurem d'anar acostumant i veure què, no?
Sobre el tema també de Collserola, ahir al ple donava llum verda a l'aprovació inicial d'una nova ordenança per regular la circulació de bicicletes al Parc Natural, amb la qual l'Ajuntament tindrà capacitat sancionadora en cas d'infracció. El consistori vol definir tant els camins per on es permet circular les bicicletes com la velocitat màxima de 20 km per hora. També és un dels temes que sempre sentim veïns, just el que comentàvem ara. Capacitat sancionadora. Hi ha alguns... evidentment, doncs hi havia opinions per tot al ple, però sobretot també doncs, una mica la definició de sanció per exemple doncs, amb 100 euros o amb la multa que sigui, doncs també això pot generar perquè altres conflictes segurament, perquè el Parc Natural també, doncs, i ho sabem tots els que hi anem o hi hem anat sovint, doncs, també hi ha un volum de bicicletes força alt i també això respon una mica també doncs, a aquesta convivència que deien, ja no només els cotxes sinó també en aquest cas parcs naturals, en què al cap de setmana el volum de ciclistes també en algun moment segurament algú s'hi haurà trobat doncs, algun problema també, no? Doncs una mica actitud de tots
ens hi trobem tots, no? Ens hi trobem tots. O sigui, el tema aquest de el més típic que és Sant Cugat, Sant Medí, jo en cap de setmana, i és que ni m'ho proposo, perquè realment, no? Entre els cavalls, només falten els cavalls. Els cavalls, les bicicletes, els nens, els gossos, els papes, perquè les mames estan comptant al Caprabo i donant la llista per telèfon. Vull dir que és una situació molt, molt... Bueno, i els nens que van super de pressa darrere de cavall, jo trobo molt divertit. Ara, és perillós, no entenc encara com no passen més coses, jo, no?
No sé, jo dic que també pot ser un èxit, el fet de que la gent faci ús del parc natural en aquest sentit, insisteixo, vull dir que això és... Jo crec que aquí estem tots d'acord que és positiu, que la gent s'atansi a la muntanya, però sí que és veritat que...
Sí. Que també
qui més algú ha comentat això, de vegades sembla la Rambla. Vull dir que això és
sí, s'ha de regular una mica, perquè si no l'ús, que pot ser bo, perquè doncs és un parc molt un aprofitat valor. I és un valor que tenim a tocar de casa...
Sí.
Si no hi ha un cert civisme, pot convertir-se en un problema.
En un perill, és que sí, no? En deixar-ho de fer i... Sí, sí, és una pena.
Només un apunt, que avui, parlant de bicicletes, tenim la volta ciclista que passa per Sant Cugat.
Sí, és veritat, no?
Demà és inici d'etapa.
Demà inicia etapa aquí?
Demà inici i avui passen, diré que el recorregut, ara el diré de memòria.
He sentit que anaven cap a Rubí. Sí,
exacte, passen per, diguéssim... Avinguda Roquetes, si no m'erro, i també l'avinguda la Ronda Nord, moment si també els oients, si volen atensar-se, veuran durant 5 segons el que seria el recorregut, perquè és que passen molt, molt, molt ràpid. No sé si recordeu la volta ciclista fa uns anys aquí a Sant Cugat, que passava pel centre,
sí.
La Volta a Espanya, diria...
Sí. Jo no diré
que
recordo.
Sí, era a Catalunya, ara no me'n recordo. El cas és que també allò que estàvem, nosaltres vam muntar un dispositiu també per fer la cobertura, i passa una caravana de publicitat molt llarga, allò que dius, bueno, ja vindran els ciclistes en algun moment, i quan passen van tan ràpid...
Que és que un vist i no vist.
Ja està, ja han passat, només era un apunt... Que...
I passen pel centre, així, passen pel centre de Sant Cugat.
Demà inicien etapa.
Demà
inicien etapa, per tant, sí. Avui no, avui no.
Avui, el que dèiem...
El que no sé demà, quin lloc exacte inicien l'etapa.
Doncs això, la informació, com no, la trobem a cuat.cat i de seguida us dic zones, mira, les afectacions per la volta de demà, per exemple, seran... Pla del Vinyet, el carrer César Martinell, que serà el punt de sortida de la volta, i estaran tallats entre les 8 del matí i la 1 del migdia, la Rambla Riba Tallada, la Rambla del Celler, s'aniran també tallant, això perquè la gent no sàpiga si, el que dèiem, si venen amb el vehicle propi fins al centre, demà tindran problemes. I aleshores, pel que veig en el mapa, doncs surten, això paral·lels al que és la Rambla...
Sí, la sortida és César Martinell, Pla del Vinyet, quasi davant de la biblioteca.
Correcte, allà és la sortida.
I
després agafa la Rambla del Celler cap a la dreta, diguéssim,
sí.
I després ja se'n van per l'Avinguda Catalunya...
L'Avinguda
Països Catalans, perdó.
Exacte.
Ja és el
hi ha direcció
Center.
Cap a Cerdanyola.
Exacte, correcte.
Molt bé.
Doncs això ja ho saben, demà algun que altre problema. Parlant també de mobilitat, zona verda sobre la taula... Ja tenim establert un, crec, no sé si ho he pogut veure, però un nucli, a partir del dia 30 d'abril, un nucli de zona verda al centre de Sant Cugat i una part de Vall d'Ordesa en què s'instaurarà per primera vegada en el nostre municipi aquesta modalitat que ja coneixíem a Barcelona i que, déu-n'hi-do, el perímetre que agafa del centre i que d'alguna manera respon segurament a les demandes que feien molts veïns a l'hora per poder estacionar els seus vehicles al carrer, i de l'altra també l'Ajuntament intenta, doncs, el que dèiem, que la gent deixi de fer servir el seu vehicle i posar traves. Com ho veieu, això?
A mi em sembla bé.
Tot el que siguin efectes dissuasoris, a mi també, perquè doncs, finalment ens hem d'acostumar que no es pot anar de porta a porta amb cotxe, que hi ha alternatives, no?
I que és sa caminar una
exacte.
Mica, no? Que és sa, que dintre de la teva organització, pensar que d'anar d'un lloc a l'altre, en comptes de 10 minuts, és mitja hora, tres quarts, perquè camines una estoneta.
I tot això que t'estalvia a vegades també anar al gimnàs. No?
Exacte.
Per tant, tot el que sigui, i com menys contaminació i més pacífic sigui el trànsit a dins de les ciutats, i en el cas nostre, que és una ciutat, com bé deia, la Sun abans, que pots fer-la molt bé caminant i pots fer-la molt bé en bicicleta i pots... Doncs és una cosa positiva.
Em sembla molt bé. Em va estranyar l'altre dia que el pàrquing aquell que han fet davant del McDonald's, anant cap a Cerdanyola,
sí,
estava ple ja. Estava ple abans que comencés a funcionar això. I d'on surten aquests cotxes? I on es posaran els que hi hauran de més a més? Estava ple l'altre.
L'Ajuntament ja ha dit que preveu més zones d'aquests park and rides per agafar transport públic, deixar el cotxe als afores, diguéssim, i agafar... transport públic gratuït.
Jo crec que si això es fa, funciona, perquè Valldoreix aquest setembre es va obrir el nou pàrquing de dalt, hi havia el pàrquing de baix de l'estació on es fa el mercat dels dissabtes, i es va obrir just a dalt on les torres aquestes d'alta tensió, Déu-n'hi-do del gran que és, i també està ple, perquè jo l'altre dia volia aparcar amb una hora... I dius, ostres, aquest no el teníem i ja és ple, imagina't, no?
Sí, sí.
Vol dir que això fa que gent que potser abans agafava el cotxe per anar a treballar a Barcelona on fos, el deixa allà i agafa el tren, no?
Home, això ha de funcionar molt bé perquè, no, perquè realment sigui una mesura decisòria, no? Ha de funcionar perfecte.
Sí. També una mica, al final, doncs, és un model que hem vist sobretot a països anglosaxons, al Regne Unit són experts amb això de... a la ciutat, sobretot amb nuclis com Sant Cugat, que tenen una part ben garantitzada, un aparcament als afores i un bus llançador, en aquest cas, que t'apropa fins al centre. De fet, ja portem molts anys sentint doncs, l'aplicació d'aquest model aquí a la ciutat. Deies, jo és que no ho havia comprovat, però són bones notícies, en el fet de si està ple aquell pàrquing vol dir que
feia falta.
Que la gent ho aplica, i també significa que hi ve molta gent també segurament de fora de Sant Cugat a treballar.
Sí.
Això ens connecta amb els polígons que en Sant Joan, que mobilitzen també, que és un pol de, en aquest cas industrial. També hem parlat amb la zona taronja allà a Can Sant Joan, no? Doncs també perquè les empreses, perquè l'Ajuntament, volia dir, ha ordenat una mica també tot el tema d'estacionament allà, amb algun que altre problema en aquest, diguéssim, pacte per amb els treballadors, sobretot, que es veuen més afectats pel tema d'haver de pagar ara una zona quan abans no es podia. Però al cap i a la fi, si veiem que funcionen aquests models, en aquest cas, d'aïllar l'estacionament, doncs són notícies positives per la ciutat.
Molt bones notícies.
Sí.
Doncs ja veurem, com deia, més simplement... el que ha explicat l'Ajuntament és que els residents d'Àrea Verda es podran pagar el dia de la setmana, el trimestre o l'any, i la tarifa va de 12 euros al trimestre a 40 euros, perdoneu, l'any. Què passa si algú ve de fora i vol aparcar? Doncs haurà de pagar una tarifa de 2,40 euros l'hora, és una mica més cara que la zona blava, i també indica això, que les zones blaves no desapareixen. Simplement els carrers, doncs, com deien, d'aquest nucli a Sant Cugat, del centre, bàsicament, i també un altre nucli a Mirassol, doncs tindran aquesta zona a disposar segurament per molts veïns. Temes, com dèiem, locals, que sempre intentem tractar aquí a la tertúlia, pendents també d'aquesta nevada i de les afectacions del trànsit avui, com deien, i demà per la volta ciclista. També un dels temes que jo crec que també tenim sobre la taula, no només Sant Cugat, sinó molts municipis de l'àrea metropolitana, és la gestió d'aigua. Terrassa sembla que finalment, si no hi ha cap contratemps judicial, podrà aplicar, recuperar o institucionalitzar la gestió de l'aigua a Terrassa després de més de 100 anys per part d'una empresa privada. En el cas de Sant Cugat també el ple es conjurava ahir, primer per fomentar l'estalvi d'aigua, i jo aprofito per dir una mica si també considereu, veient els models, el que passa a Barcelona, a localitats del Vallès, la gestió de l'aigua ha de tornar a estar gestionada pels ajuntaments, o el model públic o privat és de moment la solució?
Jo crec que ha d'estar gestionada pels ajuntaments, jo crec que amb el model públic de gestió de l'aigua com a bé imprescindible per viure.
A veure, jo tan categòricament, potser perquè no tinc prou informació, no tinc prou dades, no seria tan, diguéssim, no ho diria tan rotundament, penso, primer, anant a l'inici, el que sí que cal és una educació i una conscienciació ferma amb el sentit de l'estalvi d'aigua i el valor de l'aigua, que no hi és del tot, diguem-ho clar, no hi és del tot. Es veuen molts casos de malbaratament d'aigua i això sí que fa mal, no? Amb el tema de la gestió, a veure, el que no pot ser, potser, és una gestió totalment privada, sense que cap organisme públic en tingui consciència i en tingui, diguéssim, ho segueixi de prop. I hi haurà casos que la gestió pública serà més efectiva i n'hi haurà altres que potser la cooperació público-privada serà bona, no? Jo en aquests moments no tinc prou dades per dir si a Sant Cugat caldria o no, o com seria millor la gestió. El que sí cal, això és evident, és aquesta conscienciació, no?, de que hem d'estalviar aigua, que no tenim aigua sense haver de mirar el que gastem, sinó que el recurs és limitat. I per tant, això sí que cal, no? I això sí que és bo, però crec que amb això també es fan campanyes institucionals a diferents institucions del país i a la família, que és el primer espai educatiu que hi ha, que tenen els nanos, doncs, a dir, escolta, l'aixeta s'ha de tancar, quan et rentes les dents no cal que tota l'estona estigui oberta, quan no, vull dir que això és consciència que cal a l'escola, a la família, a la ciutat, a tot arreu. I aquí sí que seria molt, diguéssim, molt insistent, no?
De fet, un apunt sobre això, precisament ahir, el que deia una mica el ple era d'aprovar, doncs, aquesta ordenança municipal perquè els edificis de nova construcció, i aquells on es fan rehabilitació, doncs, poguessin disposar obligatòriament de comptadors individuals volumètrics per controlar el consum. Arran d'això, a mi que m'ha agradat també observar una mica les xarxes...
Jo volia dir una cosa, com que m'ha dit que havia dit molt categòricament, ho he dit molt convençuda, però no categòrica, vull dir...
Molt convençuda, potser la paraula és més convençuda. Vull dir,
ja estic convençuda de que, pues això, de que és un dret humà bàsic i que per això cal que la gestió, jo penso que la gestió ha de ser pública i ja estic absolutament d'acord amb tot el que més, amb tot el que representi un ús racional de l'aigua, i no tenint en compte el que tu pots arribar a pagar, que això a vegades es confon, sinó el que pot arribar a pagar el medi ambient, no? Llavors, això és un tema que s'hauria d'incloure a tots els programes, vull dir que els nens haurien de créixer sabent que no és un tema de que tenen cèntims o no, sinó que no es pot permetre l'ús indegut, eh?
Com deia, en el moment que es debatia això al ple, per xarxes socials, un dels usuaris comentava una reflexió, crec que prou interessant, i us la trasllado a vosaltres. Vosaltres veuríeu bé que en un restaurant o en un bar, en comptes de servir-vos, per exemple, aigua embotellada, us posessin aigua de l'aixeta, com passa a molts països d'Europa?
Jo veuria perfecte, i si vols aigua embotellada la demanes, ja està, però és que te la posessin de l'aixeta, jo trobaria bé, sí.
Però jo crec que això sí que existia fa molts anys, però ens hem acostumat a l'ampolla d'aigua embotellada als restaurants, que realment, si hi ha dades, perquè això són faves comptades, vull dir, el que generen països, en aquest cas al sud d'Europa, que estem més acostumats a beure de l'aigua embotellada, Itàlia o en aquest cas l'estat espanyol o Portugal, clar, tot el volum de plàstic...
Horrorós.
És horrible. És horrible. Ara també hi ha una cosa que cada vegada més veig en restaurants, que el que tenen és que ells tenen la seva aigua, doncs sigui per via de l'osmosi, la filtren o el que sigui, pels diferents sistemes que hi ha, i llavors te la porten de l'aixeta, però doncs degudament filtrada de clors, i així, que això també em sembla bé que hi sigui,
sí,
no?
Sí,
no, perquè a vegades hi ha zones que l'aigua té molt de gust de clor, i bueno, aquest diguéssim tractament que fa que l'aigua no tingui doncs coses afegides, doncs pot ser un bon sistema, no? Però, per poder beure aigua de l'aixeta sense necessitat de generar residus.
I, bueno, exacte, de generar residus i de llançar aigua que no te l'acabes prenent i que està dintre aquella ampolla i s'acaba llançant, no? Vull dir que no té cap avantatge més que el negoci que fan és que la venen l'aigua i tota la resta és negatiu. Aleshores, qualsevol fórmula que faci, que puguis utilitzar l'aigua que necessites i no més, i que sigui bona, que s'intenti que es pugui beure, que sigui agradable, jo crec que és positiu.
Jo crec que és que ens hem acostumat, vull dir, ahir ho pensava i és veritat que no hi caus. Vull dir, suposo que també tens un hàbit adquirit ja de molts anys i també, doncs, precisament això de la calç, el clor, que si l'aigua de l'aixeta... segurament a casa molta gent també ha deixat de beure aigua de l'aixeta i comprar garrafes. Jo ho faig, ho confesso, vull dir que també és, no sé si és un hàbit o ja ens hem acostumat, però sí que recordo de petita beure aigua de l'aixeta.
Però hi ha moltes fórmules, amb això sí que s'han anat fent moltes fórmules perquè a casa no faci servir aquesta quantitat de plàstic, no? De garrafes grans que te les requimien, de cosa... Vull dir que jo crec que això sí que també hauríem d'anar agafant. Si decidim no beure aigua de l'aixeta, hauríem de veure què fem per no generar tota aquesta... Igual tornar al vidre, eh? Al vidre retornable. És que tampoc hi eren coses... El que passa és que pesa, clar, tot el seu inconvenient, però abans que generar tot aquest plàstic es mengen les balenes que van amb un gat a morir-se, imagina't si te la trobes banyant aquí en surt.
Alguna cosa passa quan Coca-Cola torna a apostar pel vidre. Bueno, pues... I això és molt significatiu. Bueno, que ara tornin... apostant, sobretot amb els envasos més grans d'un litre o un litre i mig, em sembla que és, tornin a apostar pel vidre.
Si volem ser conscients del problema que, del que dèiem a l'inici, del canvi climàtic que ens afecta ja i que comencem a veure què suposarà, o prenem tots consciència amb els nostres hàbits quotidians i els anem canviant, o no ens en sortirem, no?
Sempre sabem que representa, que ara en aquest moment hem arribat a un punt que ens semblarà que perdem comoditat. Està clar que perdem comoditat, és el que diem sempre, no? Perquè el món millori, nosaltres haurem de renunciar a alguna cosa i ho hem de tenir molt clar, és impossible.
I sobretot per deixar un llegat a les generacions futures millor que el que ens hem trobat, no? Millor, perquè nosaltres ja no hem viscut un planeta massa... No. Estupendo, per dir-ho així. Per tant, si el volem deixar millor, vol dir que potser hi haurà generacions que haurem de fer sacrificis més grans, no?
Doncs hem posat a punt el medi ambient avui, entre la bicicleta,
l'aigua,
el foment del transport públic i l'aigua. Traiem una mica el nas fora d'aquí de Sant Cugat, al Parlament, no sé si no esteu massa al corrent, estem tots, jo crec, gairebé tots els mitjans de comunicació pendents d'aquest procés d'investidura, que sembla que no veu la llum. Coneixem avui aquesta reforma express de la llei de presidència per permetre una investidura a distància. Des de la vostra humil posició, com ho veieu?
L'Àngels dona la teta d'humil i segur que...
No, igual.
Que tenim...
Humil igual.
Perquè hi ha grups que apreten, que corri ja el temps, que es necessita fer una investidura. Lògicament, en aquest cas, les forces independentistes, les més interessades, evidentment, en poder formar un govern i tenir un president o presidenta, són les que estan, doncs, ara mateix, doncs, amb precaució per veure com es pot desllorigar aquesta situació.
Jo per segona vegada m'avanço a l'Àngels demanant la llibertat de la gent que està a la presó, que avui hi havia algú que havia de declarar.
Avui declaren en Quim Forn i en Jordi Sánchez.
Va, doncs això, que a veure, seria tan important per anar normalitzant les coses i per ells i per tot plegat que sortissin ja d'una vegada de presó.
Jo crec que aquest seria un punt d'inflexió per començar, si això fos així, que els quatre empresonats sortissin de la presó, seria un punt d'inflexió per començar a demostrar bona voluntat i ganes d'arribar a acords i ganes d'entendre's. Mentre això no passi, és molt difícil, perquè per moltes ganes, no?, que tinguin tots, jo crec que tots els grups en aquest sentit tenen ganes, tots els grups parlamentaris tenen ganes de que la legislatura arrenqui, de que comença a configurar govern i normalitat parlamentària i de sessions i tal. Jo, seria absurd pensar que algun grup no ho té, això. Però
els
esclar,
grups de ciutadans i ciutadanes, no?
Sí, sí.
És un clamor.
Exacte, i després la ciutadania, exactament. però és que és molt complicat, o sigui, per moltes ganes que en tinguis, per molta bona voluntat que hi posis, si a tot arreu vas trobant aquestes barreres, aquests murs insalvables, doncs és molt complicat, no ens ho posen gens senzill. Jo penso, vull pensar, potser a vegades és més el desig que la realitat, però crec que ara ens anem acostant a un final on això serà possible. Es deia que segurament abans de Setmana Santa podria haver-hi... Doncs,
si tu creus que sí.
Jo vull pensar que sí, però no, tampoc és que tingui molts indicis per potser és això, que a vegades confons el desig amb la realitat.
Carles Puigdemont deia que no li feien por unes eleccions.
No, és que a veure, tampoc ens han de fer por unes eleccions. Uh-huh. Vull dir, finalment, si tantes traves i tants problemes hi ha, doncs, bueno, s'ha d'arribar... No és l'escenari desitjable uh-huh. per ningú, eh? Jo crec que una cosa és que et diguis que no et fa por i l'altra és que diguis és el que convé, no convindria, eh? Convindria poder-ho fer, però clar, si resulta que la persona que té el consens de majoritari del Parlament, que es diu Jordi Sánchez, és una persona que està empresonada i que no se li permeten els seus drets de venir a prendre possessió com a president i a poder tenir una certa normalitat, quan, clar, pensem que amb la reivindicació que feia l'Asson és que estan en presó preventiva, és que què és això? Això clama al cel. Per tant, si aquest fos el primer pas, no, de deixar-lo avui en llibertat i que pogués prendre possessió i pogués començar a arrencar tot, això podria donar un sentit de normalitat, de dir, bueno, doncs a veure, i de bona voluntat per part d'uns, per tant, per part dels altres, sempre s'ha demostrat que hi ha de ser aquesta bona voluntat, que això no vol dir deixar-se trepitjar, però bona voluntat al diàleg i disposició, predisposició al diàleg hi ha sigut sempre. Vinga, doncs som-hi, no? I posem-s'hi, perquè, francament, doncs, el no tenir això, ja sabem on ens porta, l'aplicació aquesta del 155, que el govern espanyol fa i desfà, un grup parlamentari que només té aquí 4 diputats, doncs és el que porta les rendes d'aquest país en aquests moments. Clar, contra això, doncs, s'ha de fer tot el que es pugui per avançar en constituir govern.
Vindrà igualment un mandat complicat, no? Malgrat una vegada superat, perquè ara tenim doncs aquesta sensació d'aquesta carrera, no? Doncs que s'han de superar obstacles, almenys per part de les forces que en aquests moments podrien sumar per governar. Una vegada superada la investidura, el que queda de mandat amb aquesta problemàtica de presos amb presó preventiva durant aquesta legislatura, suposadament doncs, amb la retirada del 155, el futur govern té un escenari molt complicat.
Molt complicadíssim, és que és tot molt complicat, no? Tot el sí. que ha anat passant des de fa molts mesos és complicadíssim. És que jo per això dic que ja està més al cas, perquè és que al final jo crec que jo en aquest cas em poso de ciutadana i moltes vegades és que desconnecto, perquè és que és impossible seguir el que es proposa, el que es fa, el que passa aquí, el que passa allà, és que sembla, d'aquí uns anys ens ho mirarem i pensarem, però com és possible que haguem passat una temporada així? I aleshores, evidentment, si finalment es aconsegueix formar govern governar, complicadíssim des del govern i complicadíssim des de la ciutadania, que està molt tocada, estem en una situació molt difícil, per totes bandes, no? Crec que sí.
Sí, complicat ho és.
Doncs nosaltres, doncs, com sempre, hem volgut treure també una mica el nas a fora aquí de Sant Cugat. Problemes, a les carreteres, a la resta del país, a l'hora de circular, encara ens mantindrà durant unes hores aquests problemes per circular. Nosaltres posarem ara punt i final a aquesta tertúlia. Tot just ara en 3 minuts arribarem a l'hora en punt. Deixarem pas als serveis informatius. Agraïm la presència de l'Àngels Ponsa i de la Sonreies per haver vingut aquests minuts de tertúlia a Cugat.cat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Ara amb el Sant Cugat a fons. I like the dark and the think to myself, what a wonderful world. The colors of
pretty in the sky are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Everybody gotta save yourself, make the kule on a pono for help the other one. And when you make the kule on a, you know, pono, it's going, it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going to happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you